Ràdio Estel.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Tarda, amics i amigues de la ràdio. Us donem la benvinguda una setmana més a Catalunya sense barreres, la nostra cita setmanal amb les persones amb discapacitat i malaltia mental. Tota l'actualitat del nostre col·lectiu la podeu seguir a través de www.fundacion11.es. Fundacion11.es, aquí teniu notícies, ofertes de treball i molts temes d'interès relacionats amb la integració de les persones amb discapacitat i malaltia mental. Nosaltres, com sempre, fem una carta per començar el programa. Una carta des de les zones que enviem aquí.
Els responsables polítics d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona. La setmana passada es va presentar un avantprojecte de remodelació de la plaça de les Glòries, no exempt de polèmica, la veritat. Per aquí passen 140.000 vehicles diaris i la proposta de l'avantprojecte opta, bàsicament, per una zona verda de vianants. No sabem ben bé si finalment aquestes obres tiraran endavant o no, atès que actualment hi ha un munt de construccions aturades per manca de pressupost. En qualsevol cas, nosaltres, les persones amb discapacitat, hem d'aprofitar la vinentesa per dir la nostra. A qualsevol remodelació d'un espai públic s'ha de tenir ben present el disseny per tothom i l'accessibilitat universal. Moltes vegades, les persones amb discapacitat ens hi juguem la vida al carrer en haver d'afrontar veritables gimcanes d'obstacles en les nostres passejades. Benvingudes siguin les remodelacions, si és que són accessibles. I, per cert, ja que parlem de zones verdes, sí, a la plaça dels Països Catalans hi quedarien molt bé per donar la benvinguda a la ciutat als viatgers que arriben de l'estació de Sants. Aquí, sí, just al costat de la Ràdio Estel.
I a partir d'ara compartirem amb tu que ens escoltes l'edició de Catalunya sense barreres d'aquest divendres, fred divendres, 3 de febrer. Mireu una cosa, el passat cap de setmana es va inaugurar a Sabadell un nou centre d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. Darrere del projecte hi trobem Fundació Atendis i el suport de Fundació 11. Bé, la inauguració d'un centre en època de crisi és notícia per nosaltres, estem molt esperançats, i la doctora Joaquima Júdez Fageda, que és presidenta de Fundació Atendis, ha vingut a celebrar amb nosaltres aquesta inauguració i sobretot explicar-nos tots els serveis que s'ofereixen a les persones amb discapacitat intel·lectual. Més de 40 anys porta la doctora Júdez treballant amb persones amb discapacitat. I escolteu el segon tema de la tarda. A l'entorn de les organitzacions socials hi ha gent que comença amb il·lusió i que acaba tirant la tovallola. Moltes d'aquestes persones poden tenir la síndrome del cremat. Sí, la majoria estan cremades directament. El tema és ben conegut per Pedro José Domínguez Anaya, que és director d'Avalon Consultores. Han fet un estudi molt interessant sobre la síndrome del cremat a les organitzacions socials. Després ho comentarem amb els nostres col·laboradors i també amb la doctora Júdez. Com està el món? La policia ha detectat en els últims mesos un increment del nombre de casos de delinqüents que han tingut com a objecte de la seva acció gent gran que cada mes acudeix a retirar la pensió a les oficines bancàries. D'un-hi-do. És només una realitat que ens ajuda a introduir el tema de la tertúlia a la vida a certa edat. Com prevenir els robatoris a persones grans? Amb tot això i més, estarem amb tu fins les 9 del vespre, al costat de Toni Huguet, al control de so. I ara mirant per la finestra pensem quina temperatura fa al carrer i quina temperatura farà a les 12 de la nit, justament quan es repeteix Catalunya sense barreres. Doncs molt, molts pocs graus. I les persones sense sostre, com s'ho passen? Com s'ho passen a la vida en aquestes èpoques? Ironies.
Ironies socials amb Montse Clotet.
Com gairebé cada any
encara que alguns anys amb més intensitat que altres, ha arribat als voltants d'aquestes dades una onada de fred. És normal, estem a l'hivern. El que malauradament ja no és tan normal és el que els nostres pobles i ciutats només ens en recordem dels sense sostre que viuen al carrer per l'esdeveniment d'un fenomen meteorològic. Ara, corre cuita, totes les forces vives els cerquen desesperadament per donar-los aixopluc. S'obren albergs, estacions de metro, poliesportius i fins i tot les entitats bancàries, malgrat la seva llastimosa situació, potser posen la calefacció als caixers automàtics. Clar, queda molt lleig i políticament incorrecte llegir l'endemà d'una nit de glaçada en els titulars dels diaris el nombre d'indigents que han mort d'una hipotèrmia mentre dormien entre caixes de cartró a la nostra ciutat. Però i la resta de l'any, què? No és igual de llastimosa la seva situació? Doncs, irònicament, la Guàrdia Urbana de Barcelona acostuma a multar els indigents que dormen al carrer. El que cal és més atenció i polítiques de prevenció, perquè en la majoria dels casos, i cada cop en són més, darrere d'un sense sostre hi ha una història de fracàs, de desarrelament, de malaltia i sovint, fins i tot, de discapacitat. Un dia cualquiera no sabes qué hora es. Te
acuestas a mi lado sin saber por qué. Continuem amb més temes. Entrem ja dins de l'espai de la periodista Sònia Burgués, sempre molt bé documentada. Ella recull estudis. Avui ha trobat un que diu que els massatges poden ser més efectius que els antiinflamatoris.
El comentari de Sònia Burgués.
10 minuts de massatges desencadenen una sèrie de reaccions que redueixen la inflamació i el dolor muscular després de l'exercici intens. Això revela un treball publicat a la revista Science Translational Medicine. S'indueix que els esportistes ho sabien, igual que els fisioterapeutes i entrenadors, per la seva pròpia pràctica, però fins ara no existien proves fisiològiques i bioquímiques dels efectes reparadors dels massatges. Els resultats de l'equip de la Universitat de McMaster a Canadà indiquen que el múscul tocat per l'exercici és sensible a una sessió de 10 minuts de massatge i que els efectes d'aquests tractaments són similars a la dels fàrmacs que s'utilitzen habitualment per combatre el dolor i la inflamació muscular. Aquesta teràpia alternativa, com apunten a l'estudi, podria ser útil per ajudar un ampli espectre d'individus, incloent les persones grans, els que pateixen lesions musculoesquelètiques i els pacients amb malalties inflamatòries cròniques.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
I encetem ja el primer tema del programa, www.atendis.cat, si voleu conèixer tots els serveis de l'entitat que ara és protagonista, Catalunya sense barreres. www.atendis.cat. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Estel la doctora Joaquima Júdez Fageda, és presidenta de la Fundació Atendis i està d'enhorabona. Què tal? Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies per deixar-me compartir aquesta estona amb vosaltres.
Home, quan un està al costat seu 5 minuts, ja tinc la sensació que es costa separar-se. Segur que li han dit moltes vegades, oi?
Bueno, és el mateix que jo sento en mitja hora que fa que ens hem conegut.
Sol passar. Doctora Júdez, en temps de crisi inaugura un centre d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual que ha doblat el número de places ofertades. Com és possible això?
És possible perquè vàrem començar el 2003, donat que nosaltres teníem que abandonar uns locals que ens havien cedit per 36 usuaris afectats de deficiència mental severa, adults sempre. Teníem que abandonar-lo, aquest local, el 2011. I, per tant, teníem ja que pensar a on anirien. Així és que vàrem començar aviat...
A buscar.
A buscar la Generalitat.
A més, vosaltres sou una entitat de Sabadell, eh? Vosaltres sou una entitat que esteu a Sabadell,
Estem a Sabadell.
Ubicats sí. Allà, i s'havia de buscar local i el centre era impossible.
Exacte. Llavors vam anar primer a la Generalitat, després
sí.
vam anar a l'Ajuntament
sí.
i l'Ajuntament ens va dir que, bueno, que tenien uns espais com nosaltres demanàvem, grans, perquè poguessin sortir a passejar, a fer activitats a l'aire lliure, i lògicament és molt difícil al centre de Sabadell, igual que qualsevol ciutat, trobar aquestes característiques. Llavors vam anar a Can Roqueta. Can Roqueta és una zona industrial, però que són indústries que no fan soroll ni tampoc mals olors. És una zona molt tranquil·la. I allà ens van cedir per 50 anys, que bueno, vol dir que ja no hi pensem d'aquí 50 anys, més de 10.000 metres quadrats.
L'Ajuntament cedeix els terrenys i vostès sí. busquen col·laboradors per finançar tot el projecte, troben a la Generalitat 50% i han trobat petits suports també com el de la Fundació 11.
I trobem els de la Fundació 11, que estem realment molt agraïts. També tenim, hem de dir que tenim 6 persones que estan, usuàries nostres, que estan afiliades a la 11, perquè tenen doncs una afectació visual, diríem, important. I a part d'això, en moltes ocasions, a més de la discapacitat intel·lectual, els nostres usuaris tenen associades, com per exemple problemes motòrics, de comunicació i també sensorial, com és en aquest cas problemes també de la vista.
Vostès, la població que tenen, són persones amb discapacitat intel·lectual severa.
Severa.
I potser altres discapacitats associades, com és la ceguesa en aquest cas.
Exacte, exacte.
Bé, són 60 places de residència i 35 de centre de dia.
Sí.
Totes cobertes, doctora Judit?
Tenim algun encara centre de dia i alguna també d'aquestes 60 places de residència.
Però clar, vostès atenien a la meitat de persones?
Sí, ateníem a 36 usuaris a l'anterior residència, que era el centre Arimon. Per tant, hem augmentat 24 de residents amb afectació severa. I, a més, la Generalitat, en el moment que els hi vam anar a presentar la nostra situació i el nostre projecte, ens van dir, us donarem el 50% sempre i quan vosaltres feu una residència que ens ajudi a solucionar els problemes que tenim en el sentit de persones amb dèficits intel·lectuals lleus, però amb problemes de conducta associats, de manera que no poden en aquest moment compartir la vida familiar ni la vida, diríem, en el món de l'ocupació laboral. No?
Vostès donen servei a Sabadell i comarca, als usuaris de Sabadell i comarca.
Sí, Sabadell i comarca.
Jo no sé, doctora Judit, si vostè ens pot explicar breument com s'opta una plaça de residència. Perquè en aquest moment, que han doblat el nombre de places, diu que sí. alguna està lliure i un dels problemes principals per les persones en situació de dependència és trobar una plaça de residència.
Sí.
Com ajustem oferta i demanda?
Nosaltres tenim el nostre servei de treballadora social, amb què es poden comunicar amb nosaltres i primer saber si hi ha plaça. I després hi ha d'haver-hi un reconeixement amb uns certificats de dependència i també es gestiona, sobretot, des de la pròpia Generalitat Barcelona.
Com es viu en una residència, doctora Judit? No és una mica trist?
Bueno, en el nostre cas, està clar, tenim per un cantó les vivendes són de 10 persones, molt ben dissenyades. Jo vaig tindre l'ocasió d'anar a Suïssa i vaig portar fotografies de lo que allà havia vist i realment pues, ha servit de model, diríem.
No? Em sembla que l'espai és molt maco.
L'espai és molt maco. Tenen la saleta d'estar, el menjador, les habitacions són per 2 persones, el lloc de higiene adaptada, perquè està clar, els nostres usuaris motòricament no es valen, són molt dependents, moltíssim, i per tant ha d'estar tot preparat per ells. I tenim televisió i tenim un espai també perquè puguin sortir a fora, a part de tot l'espai general que serveix per tots, no?
I a més fan activitats al llarg de tot el dia.
Sí,
no és que
dir,
estiguin tancats a l'habitació
no,
allà, ni molt menys.
No, lo que...
És que aquests tòpics sí, encara circulen, doctora Júdez. Després un va fer una visita a una residència de persones amb dependència i veus que no paren.
Exacte. Primer, arreglar-se ells. És dir, la pròpia autocura que hi ha amb aquestes persones és difícil, perquè nosaltres el que volem, i tenim els programes adients, és que quan més es valguin ells per si mateixos, millor. És a dir, que no es tracta de donar-los l'esmorzar ràpid ni de vestir-lo ràpid, sinó que ells, amb tot el que poden, s'ho facin ells, amb tranquil·litat i ajudant i facilitant que ells vagin augmentant sí, aquesta autonomia. I després ja van a les aules de treball on es fan recuperacions, des de sensorials, perceptives, intel·lectuals, fisioteràpia. Tenim una piscina on es fa amb uns sistemes ja electrònics que baixem el pacient a dins de l'aigua i per fer hidroteràpia, que els hi va molt bé.
Sabem que d'aquestes 60 places de residència, les persones estan agrupades en petites unitats familiars de 10. I quants professionals per atendre aquests 10 usuaris?
La ràtio és 6-1. I, a més, doncs, tenim fisioteràpia, logopèdia, psicologia, tenim 2 psiquiatres, un metge internista i tenim també una col·laboració de la Corporació Sanitària per Taulí.
Doncs a www.atendis.cat podem conèixer tots els serveis d'aquest nou centre estrenat per Fundació Atendis amb el suport de Fundació 11 justament fa ara menys d'una setmana. Avui ens acompanya la doctora Joaquima Júdez Fageda. Tenim moltes preguntes a fer-li sobre com es viu en una residència. Doncs endavant, companys, què voleu saber?
Sí,
no em digueu que voleu anar a Atendis, que ja us estic veient,
Home, per lo que pinta bé això,
Sí, els espais estan superben dissenyats. S'ha anat a l'estranger a buscar-los,
Ho veig. És una dona molt, molt preparada i suposo que deu haver fet alguna cosa extraordinària i molt bonic. Doctora Joaquima, vostè és psiquiatra?
Sí.
Val.
Pediatra i psiquiatra.
Perfecte.
I mestra, perdó.
Molt bé.
I prou.
Molt bé.
Home, és interminable la seva carrera,
Això que parla vostè en aquests moments, que sembla tan bonic i tan maco, quant temps fa que lluita vostè per això? És tan fàcil, és tan senzill inaugurar una residència d'aquestes característiques? Que sembla que sí.
A veure, jo vaig arribar a Sabadell l'any 65 amb una beca de la Caixa d'Estalvis de Sabadell per fer l'especialitat de pediatria. I ja no vaig marxar, ja em vaig quedar allà. Llavors s'havia inaugurat la primera escola especial per persones amb deficiència mental i ja vaig entrar allà, primer voluntàriament, per aprendre, perquè era un camp nou en aquell moment, i també pues, col·laborar. I des d'aquell moment, d'una manera o altra, sempre hi he estat implicada. I l'any 2000 ja em van cridar per ser la presidenta de la Junta actual.
Sí.
I vaig acceptar-la i a partir d'aquí ja vam entrar molt més en sèrio a millorar les coses que eren millorables. Tot i que fins a llavors es havien fet realment moltes activitats, però era necessari donar-hi doncs, un altre gir, diríem, no?
Més preguntes.
Doctora, vostè ens ha dit que té una ajuda del Consorci del Parc Taulí.
Sí.
Jo crec que és molt important el Parc Taulí a Sabadell i una referència de que crec que són bons professionals molt implicats en tot el que és la gent gran i amb el tracte. Potser alguns no els han tractat bé, però jo puc, per la meva experiència...
No m'ho puc creure, Vendrell. Estàs a favor d'una institució pública?
Sí,
oi?
Perquè realment...
Un aplaudiment a Vendrell, perquè
tu t'ho trobes
sempre estàs rondina.
Ens han tractat molt bé, molt humanísticament, sí. I la veritat, és un model que crec que s'haurien d'implantar tot el resto d'Espanya.
Eh? Doctora Judez, a més de Generalitat, per Taulí, Fundació 11, qui més ha col·laborat econòmicament en portar endavant el centre?
Em sabria greu ara deixar-me algú.
Ai, Déu meu. 3w.atendis.cat, tots els col·laboradors allà.
Com que després hi haurà més preguntes,
sí,
ho contestaré.
Bé. Vinga, breument, una altra.
Doctora, yo quería preguntarle, ¿qué relación tienen los familiares también con ustedes y con los enfermos suyos?
Mira,
bueno, de su propia familia, sí.
En primer lugar, yo he participado en estos años al diagnóstico de estos chicos, que ahora tienen 30 y 40 años, pues he podido, yo tengo que decir que he cumplido 77 años. Es decir, que claro, he tenido ocasión de ver a estos muchachitos en el primer momento del diagnóstico.
Sí, sí.
He podido colaborar. Y esto ha sido realmente un cambio extraordinario.
¿Con las familias ya relacionadas?
Con las familias.
¿Sí?
Ya, o sea, el hecho de hacer el diagnóstico, de no cerrar horizontes, es decir, mira, estamos aquí, se puede hacer mucho. Primero aceptarlo y después hay cosas nuevas, etcétera, etcétera. O sea que esto ha sido ya participar con padres.
Doctora, una qüestió. Hi ha molts centres com el de vostè?
Sí. Bueno, sí que n'hi ha.
Sí que n'hi
ha. Sí, sí que n'hi ha.
La relació de qui més té, millor està atès, vostès aquesta filosofia la comparteix?
No, el qui més té...
Millor té econòmicament, millor
bueno,
atès està?
En el nostre cas, no. És així.
Val.
En el nostre cas, no.
Si no és una filosofia per vostès, qui més té, millor atès està?
No, tothom té dret a tindre els serveis que necessita.
Això s'aparta del que és les residències, no? Vostè sap que hi ha moltes residències que si tens més, estàs millor atès.
Nosaltres no. Perfecte. Ni crec que mai arribem a aquesta situació.
Com definiria la qualitat de vida en una d'aquestes residències?
La qualitat de vida? Mm-hmm. Bueno, en primer lloc, doncs, està atès amb el que és les funcions radicals del dia a dia, als quals ens devem tots, des d'aixecar-te, vestir-te, esmorzar, i després tindre el temps ocupat. Ocupat amb activitats que faciliten la recuperació, nous coneixements, la comunicació, fer coses noves...
I un entorn de convivència, un company i professionals.
Clar. A més, és molt curiós, perquè ara, això fa un mes i pico, que viuen en aquestes comunitats, aquests grups de 10.
Sí.
I sabeu què passa? Pues que es visiten els uns als altres.
Ah, està bé.
I s'inviten.
Ah,
això és una... És una novetat, perquè nosaltres no hi havíem pensat, amb
Doctora
això.
Doctora Judith, no s'ha cremat vostè en més de 40 anys de feina, no?
No.
Però es quedarà amb mi per escoltar la segona entrevista?
Molt bé.
Que parlo de la síndrome del cremat, eh?
Molt bé.
Estic impressionada
però,
amb el
si
tema.
Si em permets un moment... D'on està el Pepito Jiménez? Ah, doncs no està aquí. Doncs on és? On s'ha ficat? Ha anat de visita, perquè cada grup de 10 està pintat d'un color diferent.
Sí.
Perquè ells sàpiguen, jo estic a la residència.
Ai,
de color
verd... Ai, on és el
Pepito?
Mira que si s'ha anat a les notícies, és justament allà on m'he d'anar amb la Sònia Burgués.
De
una abraçada ben forta.
De color verd, de color tal...
Un aplaudiment
no?
Per la doctora Judez, que nosaltres anem a explicar en tan sol dos minuts les notícies del sector de la discapacitat.
L'actualitat informativa de les persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
Doncs com una bala anem ja al segon tema. Abans, però, passem per les notícies. Gairebé 189 milions d'euros deu l'administració pública al col·lectiu de la discapacitat. Així ho posen de manifest les dades del CERMI.
Comunitats autònomes, ajuntaments i diputacions deuen aquests 189 milions d'euros a les persones amb discapacitat. El deute és per prestacions i ajudes aprovades, però encara sense abonar als beneficiaris. 60 milions d'euros corresponen a subvencions per la supressió de barreres físiques.
Fundació 11 impulsa un programa per afavorir l'ocupació de persones amb discapacitat a Colòmbia.
El projecte pretén millorar les possibilitats d'inclusió laboral de persones amb discapacitat mitjançant el foment del treball autònom. El teleservei és una de les modalitats laborals que més es potenciarà.
I l'Institut Goodman i el Col·legi de Metges de Barcelona signen un conveni de col·laboració en matèria de neurorehabilitació.
L'acord garanteix una millor atenció sociosanitària en neurorehabilitació per als metges i els seus familiars directes, afectats tots ells per una lesió d'origen neurològic.
Informació social a Catalunya sense barreres.
Més coses. Fundació Solidaritat Carrefour lliura 40 equips d'estimulació i altres ajudes tècniques per millorar la comunicació de nens sordcecs.
Comunica't amb els nens sordcecs és una iniciativa pionera a Espanya, impulsada conjuntament amb la Fundació 11 per a l'atenció a persones amb sordceguesa. A través d'aquest projecte s'han recaptat més de 95.000 euros per financiar el material de suport.
I per acabar, us recomanem la presentació de dos llibres i una exposició de quadres relacionats amb la salut mental.
Barcelona acollirà el proper dilluns, 6 de febrer, l'acte de presentació dels llibres Esquizofrènia, locura o realitat i Esquizofrènia en primera persona, de Mercè Torrentaller. També la inauguració de l'exposició Pintant l'esquizofrènia, una mostra al voltant dels quadres de la mateixa autora. L'acte tindrà lloc a la Biblioteca Sant Antoni Joan Oliver, dilluns a 6:45 de la tarda.
Gràcies, Sònia. Nosaltres fem una petita pausa literària amb Mercè Guiu i Carme Raix.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Avui ens parla l'Helena, una jove amb un germà discapacitat intel·lectual. Sovint parlem dels nois i noies discapacitats, o dels pares, però oblidem el paper fonamental en el nucli familiar dels germans. Haver viscut la infantesa amb un germà amb discapacitat fa que els adolescents, malgrat els sentiments negatius que sembla que són propis d'aquesta etapa, madurin abans i els puguin superar millor. No obstant això, l'Helena m'expressa els seus sentiments i la seva lluita interna contra la diferència en un moment, als 14 anys, en què hom vol sentir-se, davant de tot, integrat al grup. La seva situació particular fa que hagi d'assumir alguna responsabilitat que els altres amics no tenen. Per exemple, no poder sortir perquè s'ha de quedar a casa atenent el germà amb discapacitat mentre els pares fan altres coses, inclús havent de renunciar, en alguns casos, a realitzar activitats extraescolars. També en comunicar la seva preocupació per veure com la seva evolució era diferent que la del seu germà i trobava a faltar compartir més activitats o parlar sobre la roba, les amistats. Cal, doncs, que aquestes persones, com l'Helena, siguin escoltades i ajudades. Amb el temps, tota la família i també l'Helena valoraran la seva experiència d'haver viscut amb un germà amb necessitats especials, una porta oberta a un món diferent que els ha permès aprendre molt.
Poesia per a la convivència, amb Carme Raig.
Gusta res, gusta tot, ve per la gola. Mastego jorns i trobo el tast exacte de les hores guisades amb clarors, amb ombres, d'uns petons que a poc s'endugueren els vents. Empaito l'esperança cada dia, ja que l'ésser té el somni de volar sempre endavant sense girar la cara per no esdevindre estàtua de sal. Som els hereus i alhora els responsables de coronar el traçat del nostre tram. És clar que hi ha esbarrancs al curs dels dies, més el bagatge et dona bones eines per construir i apedaçar mil llàgrimes a sota el sol de les rialles verges. M'allevo un xic de pau al meu rellotge. Llavors m'endinso al balneari intern i en les aigües tranquil·les em cabusso per poder-me mirar més tard i veure'm als braços de l'amor de tots els temps.
Sense barreres, tots els divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat,
amb la direcció d'Anna Hernández.
Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda, que me lleva un diablo viejo que está...
Doncs continuem a la sintonia de Ràdio Estel, aquí fent Catalunya sense barreres en aquest divendres 3 de febrer. Ahora vamos a hablar de un tema con un invitado que tenemos en Madrid, es Pedro José Domínguez Anaya, director de Avalon Consultores, y lo hemos comentado un poquito en la entrada del programa. Després de molts i molts anys de servei, de treball en una entitat del tercer sector social, sobretot atenció a persones amb discapacitat, com no cremar-se, com no llançar la tovallola, com no rendir-se? Pues és molt difícil. Lo normal és ser un professional quemado. És lo que han estudiat des de Avalon Consultores. Senyor Domínguez Anaya, què tal? Buenas tardes, bienvenido a Catalunya sin barreras.
Buenas tardes.
Bueno, ustedes tienen una cierta experiencia porque tienen bastante relación con el Real Patronato de la Discapacidad, incluso prepararon un estudio para el Ministerio de Sanidad y saben de qué hablamos. ¿Qué es concretamente esto de quemarse cuando se trabaja en organizaciones de atención a personas con discapacidad?
Vamos a ver, normalmente es un término que se está utilizando con mucha frecuencia, pero ya desde el año 78 se empieza a implementar dentro de lo que sería la patología laboral. Es decir, la gente lo define más o menos como un desgaste profesional que sufren algunos trabajadores del sector servicios, sea la sanidad, sea la enseñanza, sea los servicios sociales, debido precisamente a esas condiciones de trabajo que exigen altas demandas sociales. Pero claro, aquí hay que hacer una gran diferencia cuando estamos hablando, porque una cosa es el estar quemado, vamos a verlo luego a través de las fases y demás, y otra cosa es ya la patología del quemado, es decir, que en un momento determinado puede cursar con unas patologías concretas que ya deben ser tratadas.
A nivel
entonces,
médico,
esto,
¿quiere usted decir?
Claro. Hay que tenerlo claro.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué hay? ¿Más quemados o más síndrome del quemado en las organizaciones de discapacitados? A ver.
Hombre, normalmente, como en casi todo, el otro día estaban hablando, no en discapacidad, en sanidad, la revista Jano estaba hablando de un 20%, de un 20% de personal que está en situación de quemado, digámoslo de alguna forma. Y entonces, bueno, haciendo una referencia normal, las condiciones de las personas que están tratando a toda la discapacidad son personas que podríamos decir población de riesgo.
Ya.
Que pueden estar en una fase primera, pero son población de riesgo. Uh-huh. Por la propia personalidad que ellos tienen respecto a su tarea.
Estoy viendo aquí la lista de síntomas: el desgaste profesional, el agotamiento, la fatiga crónica, la desmotivación, el descontento, la rutina. Bien, vamos a ver. Pero es que cómo no sentir todo esto en una época como la que vivimos, señor Domínguez Anaya. 189 millones de deuda al colectivo de las personas con discapacidad por parte de la administración pública. Centros que muchas veces no tienen ni recursos para pagar a su propio personal. Es que puede ser normal sentirse así.
Hombre, yo vamos, mi experiencia personal es que ha habido comunidades, sin especificar, como diría el otro, que no los han pagado en 5 meses y no han salido los periódicos. Es decir, el nivel profesional de estas personas es tan alto, que no aparecen, es decir, siguen con su tarea, cuando en otros colectivos habrían salido a la calle.
Ya.
Es decir, es digno de conocer todo este personal, porque es diferente.
Es el concepto, vocación, entrega, pues contrarresta mucho los disgustos del día a día y de las dificultades. Y luego, también otra cosa que nos ha llamado la atención es que cuando se es joven y entras a trabajar en una entidad de atención a personas con discapacidad, pues te comes el mundo.
Efectivamente.
Piensas que es posible cambiarlo todo y gracias a esta entrega y a esta fuerza se cambian cosas. Lo que pasa es que eso va disminuyendo con los años.
Efectivamente, normalmente cuando se habla de esto siempre se habla de 4 fases, es decir, hay 4 fases en todo este desarrollo. Hay una primera fase que es la que dice, que es la fase del entusiasmo. Entras y te comes el mundo, vienes con unos idealismos enormes. En este sector realmente no hay un periodo de prueba, porque aquella persona que entra o lo aguanta o no lo aguanta y en los dos días se va.
Venga, vamos con la fase 2.
La fase 2 ya es, empezaríamos en la rutina.
Ya.
Bueno, y empezamos en la rutina, eso nos pasa a todos en todos los trabajos. Ya no sabemos el trabajo, ya empezamos a ver. Pero aquí hay un elemento que es un elemento desestabilizador, que es la presión, el estrés. En el estrés puede entrar la propia personalidad del sujeto, es decir, es una personalidad, si es muy emotivo, si está muy volcado al trabajo, si es idealista, o es ansioso, o es tiene un nivel de exigencia muy alto, pues entonces nos vamos a encontrar con que puede romper, y entonces aparece ya lo que ha dicho antes, una sintomatología que puede ir desde lo físico, desde que le duela la cabeza, que tenga úlcera en el estómago, que no duerma, a otro tipo de sintomatologías que ya afectan más a las conductas,
incluso
a la depresión,
podemos hablar incluso de depresiones profundas.
Puede llegar, es decir, esto no es un proceso que vaya apareciendo boom de la noche a la mañana.
Claro, es cuestión de muchos años.
Sino que ya se va viendo. Es decir, en las organizaciones, todas las organizaciones en general, tienen la obligación de detectar estos temas, porque se van a manifestar en el absentismo, con una conflictividad X, en que la persona ya empieza a pasar de los temas, empieza a tener contestaciones frente a aquellas, a la otra parte, un tanto altisonantes. Es decir, hay un algo, hay luces de alerta que nos están diciendo que puede estar ocurriendo todas estas cosas.
Ya, vamos a ver algunas preguntas breves del resto de colaboradores del programa.
Señor Domínguez, en el tercer sector social hay muchos voluntarios.
Sí.
¿Cree que también todo esto les afecta de la misma manera?
Hombre, el voluntario siempre tiene una salida que no tiene el profesional, porque el voluntario llega un momento y se borra.
Claro.
Ahí está. Entonces, ahí tienen que tener el arte, la gracia y el saber mantener al voluntario escuchándoles, porque las organizaciones tienen que tener un oído muy grande para que le puedan escuchar.
Don Pedro, esto que ocurre, ¿comparte usted conmigo que es porque vamos demasiado deprisa y la vida hay que tomarla más despacio, todo en general? ¿Vamos deprisa porque por si acaso?
Bueno, sí y no. Yo voy a decir una cosa. En este tercer sector, y todo, concretamente la discapacidad, tiene una problemática muy particular. Para mí, desde mi punto de vista, ahí el problema radica en el no reconocimiento y la falta de apoyo que tienen en muchos aspectos.
Fíjese,
en un estudio
fíjese,
que hicimos
fíjese.
en el 2010 sobre empleo, discapacidad y colectivos discapacitados y empleo, observamos que desde los centros y desde las asociaciones se encuentran solos ante todo esto. Es decir, que no los apoyan los sindicatos, no los apoyan muchos ayuntamientos, entonces es desesperante. Quieren hacer cosas desde arriba abajo y no pueden.
Señor Domínguez Anaya, yo para acabar la entrevista con un tono positivo, es que hoy le he hecho una pequeñita encerrona y me he traído a la doctora Júdez al programa, que lleva más de 40 años trabajando en el sector de la discapacidad y está feliz. No sabe qué es eso del síndrome del quemado. Ella vive entregada a su causa y con una sonrisa de oreja a oreja, feliz de la vida, luchando por conseguir terrenos, por levantar residencias y al pie del cañón. ¿Es así o no, doctora Júdez?
Bueno, pues tengo esta suerte, o no sé lo que es. Yo pienso que es muy importante, primero, conocer, tener una preparación de saber estas personas con las que vamos a trabajar. ¿Qué es lo más importante para ellas? ¿Hasta dónde te pueden responder? Es importante, pienso yo, no pedir más de lo que realmente nos puedan dar. Y sobre todo facilitar, pensar que no hay nadie repetido. Es decir, cada una de las personas con las que vamos a trabajar tiene su propia identidad, tiene su propia personalidad, tiene sus propios sentimientos. Pues, y esta comunicación
claro,
es lo que da vida a la vida.
Es lo que decía Pedro José Domínguez Anaya, estar atento y detectar los primeros síntomas desde las propias entidades y organizaciones para atajarlos a tiempo. Muchas gracias, señor Domínguez Anaya. Ha sido un placer tenerlo en Cataluña sin barreras. Un abrazo gélido desde, desde Barcelona.
Venga, bueno, un abrazo mucho. Para todos. Muchísimas gracias.
Vinga, nosaltres continuem per aquí, fent programa. Ara ja a la secció de la Clotet amb les ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur.
Ofertes laborals per a persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
I com és habitual, Montserrat, comencem el nostre recorregut laboral d'avui aquí a Barcelona, on l'empresa busca comercial sènior.
Per mantenir i ampliar la cartera de clients, col·laborant estretament amb la direcció comercial. Diplomat en dret, empresarials o turisme. Format en tècniques de negociació i amb bon nivell d'ofimàtica. Jornada completa.
També a Barcelona sol·liciten recepcionista.
Per recepció de trucades, gestió de documentacions i atenció a visites i reunions. Amb batxillerat, anglès a nivell conversa i ofimàtica avançada. Jornada completa i contracte indefinit.
A Montcada i Reixac, empresa alimentària té una vacant d'operari de producció per la manipulació de congelats.
Cal graduat escolar i experiència en el sector treballant amb maquinària. Jornada completa de nits.
A Martorell requereixen expert en formació online.
Es responsabilitzarà de les estratègies de formació i de l'organització de continguts. Llicenciat en pedagogia, amb coneixements de programes de disseny gràfic, bon nivell d'anglès i bàsic d'alemany. Jornada completa i contracte indefinit.
A la Pobla de Mafumet, Tarragona, empresa petroquímica, ha de cobrir un lloc d'enginyer industrial químic.
Per dur a terme les tasques pròpies de la seva formació superior o experiència, cal enginyeria superior tècnica en electricitat, mecànica, química o industrial, o llicenciatura en químiques o ciències mediambientals. Jornada completa i contracte indefinit.
I última oferta d'aquesta setmana, a Sentmenat, sol·liciten netejadores industrials.
Durant a terme tasques de neteja i desinfecció, han de tenir estudis primaris, experiència i vehicle propi per arribar al lloc de treball. Jornada completa i, en aquest cas, també contracte indefinit.
Més informació a www.portalento.es i més ofertes també. O 93 238 49 49, 93 238 4949. Agafes els ferrocarrils, Clotet?
Els ferrocarrils, la veritat és que els he agafat només dues vegades.
Doncs no facis servir el carnet B o la targeta de la discapacitat si és un bitllet d'una zona.
Per què?
Perquè surts perdent, el viatge és més car...
Ostres!
Mira, no sé què ha trobat el Sant Genís aquí, que està que trina. Endavant.
Un món més suau és possible. Amb Ignasi Sant Genís.
Bon vespre, amics oients. Aneu en compte, discapacitats. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya enreda el nostre col·lectiu en les noves i enrevessades tarifes que en alguns casos no ens poden sortir a compte. M'explicaré. Aquells que usem el carnet B o la targeta de la Generalitat que ens acredita com a discapacitats per comprar títols d'un, dos o quatre viatges d'una zona, estem pagant més que si compréssim una T10 normal i corrent d'una zona. Efectivament, en els títols suposadament més bonificats, cada viatge surt per un euro, mentre que els 10 viatges d'un habitual T10 surten per 9,75 euros. I, a més, aquests gaudeixen de tarifa integrada. Està clar que l'enginyeria tarifària és de pèssima factura. Els responsables que s'ho facin mirar i que corregeixin els preus o retirin alguns d'aquests gens suaus títols.
Doncs, Sant Genís, fes el favor de fer la feina, perquè una T10 val, costa 9,25, no 9,75, eh? T'he trobat una errada aquí. Ara què has de dir?
Entesos, eh?
Ai, Déu meu! Vinga, Catalunya sense barreres, un programa ple de vida. Ara, imagineu, parlem de com prevenir els robatoris a la gent gran. És el tema de tertúlia amb els nostres savis de la vida a certa edat.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas.
La vida a certa edat a Catalunya sense barreres, amb la direcció d'Anna Hernández. Assessora, el doctor Salvador Altimir i la psicòloga Pura Díaz Veiga.
Vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Y
Y como siempre decimos y recordamos, ya sabéis que hacemos esta tertulia en castellano, puesto que aparece como documento de referencia en Portal Mayores del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Bien, hoy nos acompañan en esta tertulia Esteve Pujadas, Concepció Moix, María Godoy, Francesc Vendrell y Carme Raix. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, bienvenidos.
Bien, buenas tardes.
Decirme que no os han robado nunca.
No.
Pero he visto a quién han robado,
sí,
¿eh?
Sí, no, sí. Nunca.
Lo sabemos, que cómo lo han hecho, las maneras de hacerlo. De
¿a quién le han robado? A ver.
A mí me han robado.
Sí, Concepció, empezamos contando tu experiencia.
Sí, pues bueno, yo yendo con mi marido muy rápido en la calle Pelayo y llevaba el bolso colgado así y cogía a mi marido del brazo. Y de golpe, no me preguntes por qué, me dejo y miro el bolso. Pero no es que yo no note nada, o sea, es algo instintivo. Y me encontré la cremallera traspasada y me habían cogido el billetero pequeño. No llevaba mucho dinero, pero bueno, es el susto que llevas tarjetas y tienes que pensar y tal.
Tengo una vecina que entraron y le empujaron la puerta cuando estaba abriendo y la tiraron y le rompieron una pierna. Y mientras la señora estaba allí gritando con los dolores, le limpiaron la casa, las mesitas de noche, todo, todo. Entonces, cuando ya se robaron a sus anchas, porque claro, la señora estaba tendida en el suelo y llamaron a la hija después, pero ya los ladrones ya se habían llevado todo lo que tenían a su alcance.
Yo sé que a un señor que fue a cobrar, que cobró bastante dinero, se lo puso en la cartera, en el bolsillo, y entonces al salir, se la acercó una señora, por detrás otra, le echaron una mancha aquí, y dijeron, ¡ay, mire, que ha caído del balcón! ¡Ay, mire, por favor, déjeme que ya la limpio yo! El hombre se lo dejó a limpiar, ¡ah, gracias, gracias! Y la habían limpiado después lo que llevaba en la cartera.
Le limpiaron del todo, ¿no? Sí. Pues, a ver, yo no puedo contar ninguna experiencia porque no me han robado. Soy muy prudente. Porque, no sé, me gusta, quizá porque voy por la vida con esa cara de que no tengo miedo de nada. Como no sé, yo veo gente, me los miro con amor, y nunca me ha pasado nada.
La persona más cercana es mi esposa, que la pararon dos chicos, le pusieron la mano en la frente y le robaron una gargantilla que llevaba y salieron corriendo. Y lo peor es cómo queda aquella persona traumatizada.
Ya, claro. Con miedo, claro. Con inseguridad.
Sí.
Que es una actitud que no nos conviene salir atemorizados. Pero claro, después de una experiencia traumática puede ser hasta cierto punto habitual que pase.
Mira, yo tengo que contar, a mí me pasó una cosa en el mercadillo de allá del Prat. Un ladrón robaba un traje de una tienda. Y bueno, y salió el hijo y el padre corriendo. Pero mi hija y yo veníamos a hacerle frente y mi hija me trincó porque dice, mamá, que te conozco, no salga. Yo no pude aguantar y salía el ladrón. Y claro, tropezó conmigo, se cayó, me caí yo. Después venía el dueño, tropezó, también cayó. Pero gracias a eso, que se cayó el ladrón y yo y aquello que se lió, él pudo quitarle el traje el dueño.
Oye, tienes que ser mozo de escuela.
No. Lo que habría que hacer es una reflexión a las entidades bancarias y a las autoridades. Si a la gente mayor, que era su pensión, y claro, para no hacer tantos viajes va y saca más dinero. Aquí habría que decir que no. Pero lo que pasa es que ahora se han puesto las cosas más difíciles. Las entidades bancarias están poniendo por apunte una cantidad de extra parte del mantenimiento. Y esto no es adecuado para la gente mayor y para la gente que no tiene dinero. Cobrar una comisión por cada apunte que haga en una entidad que vaya a sacar, que vaya a poner, claro, eliminan que vayas más seguido, que es lo que al rebaño que tenía que hacer. Al contrario, teníamos que pedir una vez a la semana o dos y sacar menos lo que necesitamos. Claro, la gente es más cómoda.
Sacar grandes cantidades.
Exactamente.
No, sí, ¿no?
Claro, pero claro, es que ahora van a obligar, porque te van a cobrar cada operación que hagas un tanto por ciento, a más de la aglutinación. Y esto
pero
es
no
un
está pasando todavía, Vendrell.
No, está ya escrito para que pase.
Pero
y va a partir de, si es abril, y a partir de julio ya cobrarán estas. Eso lo van enviando, las modificaciones en casa, las van enviando. Entonces esto ya es un abuso de las entidades bancarias y del sistema que tenemos infligido
pero
nosotros.
Ya lo están haciendo, pero si vas a ventanilla, ahora son las mesas. Si tú entras dentro, si tú lo sacas desde el cajero, no, pero si vas adentro de la entidad, cada siete, o sea, a partir de siete veces que has hecho el servicio durante el mes, entonces te cobran.
Sí, pero ahora ya ponen que por cada apunte que te hagan en la cuenta te van a cobrar 60
céntimos. Bueno, hay que estar atentos a ese tema. Ya se
obligan a que la gente saque más dinero para que haga un solo apunte. Entonces, en vez de facilitar a la gente mayor los servicios, están perjudicándolas. Entonces, habría que dar una atención al sistema bancario, al sistema de especulativo del dinero, porque es especulación dura y pura.
Es que yo pienso que es un servicio para nosotros, las personas que tenemos, que tengan el dinero
y que
allí.
Que tenemos toda la vida el dinero ya puesto.
Que si el que no quiere tener tarjeta, que no tiene la obligación de tenerla, que quiere ir dentro y sacar el dinero, porque parece que está.
Es que a la gente mayor le cuesta mucho imaginar las nuevas tecnologías, le cuesta mucho.
Yo creo también que hay, no solamente los robos que se hacen en los cajeros, sino también nosotras mismas, ya, tener un poquito de prevención. Yo, por ejemplo, por la noche, a partir de ya que es noche y que no se ve bien, no suelo tirar la basura ni nada, porque siempre tengo en el pensamiento que si me llevo las llaves, hasta me podrían quitar las llaves y entrar a mi casa. Y me, dame un tratazo, como he dicho antes, quédame por allí, y siempre llevo esa precaución, no salir de noche ya.
Y otra cosa,
Ana, perdóname un poquitín, es que cuando vas por la calle, siempre lleves un poquito de pensamiento hacia en el que viene detrás, según qué hora, ¿no? Según qué hora y según qué persona viene detrás tuyo. Pero que no hay que perder poquito el sentido de lo que puede pasar.
El bolso de habéis cruzado, ¿no? Puede ir a un lado. Y adelante, abierto, para que lo puedas imaginar.
Estupendo. Sí. María Godoy ha introducido un tema muy interesante, la actitud de precaución que también apuntaba Karma Raix. Ella está atenta, alerta, va con cara de confiada por la vida, pero no se espera el mal. Ella va con una buena actitud.
Pero voy con los ojos abiertos
pero
y los pies al suelo.
Hay que tomar precauciones, como apunta María.
Sí, sí, sí. Siempre, ¿eh?
Pues venga, decirme cosas. Además de no salir por la noche, a según qué horas, a tirar la basura.
Mira, cuando
podemos ir
estar siempre
un poquito
tan
antes.
Sí. Mira, retomando lo del banco. No salís. Las personas mayores no tenemos que salir del banco sin que llevemos el dinero y las cosas bien ordenadas. No ordenarlas en la puerta y a la salida. No, adentro. Y como más dentro, mejor.
Sí, pero cuidado que hay gente que está dentro que da el señal que está fuera. Eso pasa.
Bueno, pero mira, si tienen picaresca, nosotros también aprendemos.
Mira, otra cosa.
Podemos ir con el lirio en la mano, hemos de ir el lirio en la mano, pero el garrote en la otra, ¿eh?
Otra cosa que suele pasar, mira, yo tengo un hijo que es profesional de la vigilancia, ¿no? Por su trabajo. Y entonces me hace mucha jugarreta.
Es muy importante.
Es muy importante.
Muy importante.
Sí, sí. Entonces yo he ido muchas veces a comprar el pan y a lo mejor he traído la bolsa, aunque llevo precaución, pero siempre caemos en alguna cosa. Vengo del mercado, suelto las bolsas mientras me están atendiendo con el pan. Y a veces, en una ocasión, ha llegado y dijo, mi hijo me ha cogido las bolsas y se ha salido. Yo no lo he visto. Y cuando he ido, esto me pasó. Y me dijo, mamá, esto te lo hago porque es que ni las bolsas...
Para que vigiles.
Has de dejarlas mientras estén pagando.
Para que vigiles.
Y también las tarjetas, porque cuando vas a sacar... A mí me pasó sacar dinero. Es que es fácil. No sé, vas así, te están esperando detrás y parece que ya te pongas un poco más nerviosa.
Bueno, pero
yo me dejé la tarjeta.
Pero
no me di cuenta hasta el cabo de 2 días, porque como no vivo dentro de la misma plaza donde puedo sacar, y cuando me di cuenta corriendo fui al banco y entonces me dice vaya a dar a la policía
a denunciarlo
porque tienen un seguro que hasta una cantidad, pues si me lo hubieran sacado ellos, pues es un me lo abonan, ¿no? Y fíjate, solamente miraron y me habían sacado no sé si 23 euros o algo así.
¿En una compra?
De un McDonald's.
Ah, una compra, vale.
O sea, de un McDonald's solo. O sea, que fíjate tú.
No controla el carnet de identidad.
Lo que es frustrante es que después te enteres que aquella persona, o sea, que los carteristas estos tengan 200 o 230
denuncias. Y están en la calle.
Y estén por la calle. Entonces, esto es...
Eso los tendrían que llevar a trabajos, a trabajar, a limpiar bosques.
Oye, decirme que por la calle vais ligeros, ¿eh? Que no lleváis cosas de excesivo valor.
No hay que llevarlas.
Yo voy ligerita y, además, ya estoy haciendo más pensamiento en eso. De que si tengo una cadena me la quito, porque el otro día también a una vecina mía en la puerta del ambulatorio se la quitaron también.
¡Ay, por
mira,
Dios!
Una cosita, mira. Mi hijo que he dicho que está es en profesión de... O sea, su profesión es la que estas cosas. me dice muchísimas cosas. Una vez le llamaron, vengan que están robando en un piso, esto por decir algo, como se la saben todas. Y entonces fueron, y claro, cuando iban subiendo la escalera, bajaba un chico con una mochila abajo, y el mismo chico que llevaba la mochila le dice, ahí, agentes, ahí, dice, ahí será, pero tú párate aquí que nos vas a acompañar también.
Era el ladrón.
Y el que llevaba las cosas en la mochila era el ladrón.
Dios,
y como esta me cuenta muchas, porque se la saben todas.
Bueno, ¿sí? Y habláis de este tema con alguien, de si tenéis temores, porque sois personas mayores y circuláis muy activas, además, estáis siempre en la calle, de que si os roban, si... ¿O no? No lo tenéis.
Yo no, yo de día no llevo miedo a ninguno, solamente a la hora del anochecer.
En alguna tertulia hay que hacerlo.
Bueno, es que en los pueblos, en los casals, cada año vienen los
Mossos de Escuadra a hacer
tertulia para prevenir a la gente mayor.
Y concienciaros.
Que no dejemos las llaves cerca de la puerta, que tenemos que tenerlas lejos, que la manera de llevar el bolso cruzado, que lo que decías tú del cajero, por ejemplo, que te pones nerviosa, pues decir, por favor, retírese, si no avisas a un empleado. Sí. O sea, tenemos que ser más activos en las cosas.
Que de momento no te cobran por avisar al empleado.
Exacto, hay que ser desconfiados.
Una cosa que está pasando, y a mí me gusta mucho, y es que ahora vemos, por lo menos en el PRA, vemos los policías de calle.
Sí.
Esto también te da una confianza, ¿eh? Porque
del barrio,
la policía del barrio.
Camuflados, quieres decir, sin uniforme.
No, con uniforme, pero sin moto y sin coche.
Pero se preocupan, te paran, te preguntan cómo estás, dónde vives, dónde estás, te preguntan.
Bueno, esto será en el Prat, pero en San Boi, pero en los demás sitios no, ¿eh?
En el Prat se está dando ya, ¿eh?
Nos dices no.
Bueno, que nos roben, ¿eh?
Que
vale
roben,
mucho.
Unos consejos para que no...
Que somos tesoros.
Sí, tanto que sí.
Unos consejos, que es una reflexión, para que no roben.
Us espero al mes de febrer.
Muy
amb
bien.
Una segona part de la tertúlia, si voleu,
Muy
eh?
Bien, estupendo.
Vinga, una abraçada ben forta, companys. Sigueu persones felices i solidàries. Adéu-siau.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Radio Estel.